pot després d'enlairar-se.
Les causes del sinistre encara s'investiguen i no s'ha confirmat el nombre de víctimes. Equips militars ja treballen a la zona mentre s'han activat protocols d'atenció per als afectats.
Són les 6:04. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Novetats discogràfiques, concerts i un homenatge a David Bowie marcaran un programa on la música serà la protagonista absoluta. Comença l'Aviador IB3 amb Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
I amb la primavera han arribat moltes convocatòries culturals i també musicals. Avui vos en destacam unes quantes que tindran lloc a Palma durant aquesta setmana. Moltes i amb un fil conductor involuntari que passa per Berlín i per David Bowie. En primer lloc, la tercera entrega del disc ha marcat la vida, en aquest cas, de Pedro Troz, dins el cicle organitzat amb el nom de Always Winchester, que és una iniciativa del músic i dissenyador Luis Imperiale. També és l'organitzador del concert que aquest dissabte junta a Rashid B, un altre convidat al programa, amb en Miquel Serra. Després seguirem amb l'homenatge a David Bowie, que es farà amb un concert a la Sala Sòtano de Gomila, amb Brunch Caníbal i amb Fera, entre d'altres. I per acabar tindrem encara més novetats discogràfiques d'artistes locals.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
Idò, hem començat a escoltar la música de Rashid B, que serà un dels protagonistes del concert que seguirà un dia després a les xerrades musicals en les quals el Luis Imperiale ha triat persones del món de la música que cadascú tria el disc que ha marcat la seva vida. Això seria una primera part que s'ha dut a terme a Rata Corner els dijous a les 7 del capvespre i la segona serà aquest primer concert de cicle que se fa també aquest dissabte a l'Estudi General Lulià, també a Palma, com us dèiem, amb Rashid B i també amb Miquel Serra. Avui en Luis Imperiales amb nosaltres. Com ha estat, Luis?
Què tal? Bona tarda.
Benvingut.
Moltes gràcies per tenir-me aquí convidat. I gràcies a Rafael, gràcies a Mònica.
No, molt de gust. De fet, ja arribem a la tercera sessió aquest dijous, com han dit, a Rata Corner. Com se te va acudir crear tot aquest cicle i començar amb aquestes propostes de xarxa i després també quan se pot de concerts?
Bueno, pues jo crec que és una cosa que ja comença amb l'edat. Jo crec que m'estic fent vell. Aquesta és la crisi...
Per favor, no comenceu.
No, sí, de veritat. La crisi és del 50 i pico i en canvi de comprar-me una moto vaig dir... Jo el que vull fer és escoltar bona música, la música que m'agrada i donar-la a conèixer, sobretot, no? I llavors, pues, me vaig ficar una miqueta amb això, tenir uns quants grups que m'agraden molt i m'agradaria portar-los a Mallorca perquè facin concerts.
Que bé.
I amb Pere Mangual, que és qui hi ha darrere d'en Pedro Troz, aquest músic, compositor, ara l'agafam a Madrid. Jo no sabia que havies partit a viure a Madrid. Pere, com estàs?
Què tal, com estàs?
Molt bé,
Un poc esquinya, això sí que sí.
Bueno, tanta sort bé, xerrar, sí que hauràs de xerrar, en aquest cas, dijous. I, de fet, ja hem començat a escoltar música de Kraftwerk, que és un dels discos de l'any 71, el que tu has triat per destacar i que, en certa manera, te va canviar la vida, no?
Sí, jo vaig triar con Peter Wald quan en Lluís me va demanar a mi si me feia ganes xerrar sobre un disc i tot no ho vaig tenir clar, no vaig haver de pensar ni dos minuts perquè és un disc que record que quan escrivia fanzines ja en els anys principis dels 90 i en el Morgue 47 vaig fer com un top 40 dels meus discs preferits i aquesta era. I després, anys després, amb la gent de la part orienta, vam tornar a fer un altre top 40 i el vaig tornar a posar en primer lloc. I un dels companys de fanzines en seu es va dir, ostres, no sé si és que per rodesa o coherència, la teu.
En Sebas Perelló.
Exactament.
No podies un altre. I conserves aquesta top 40?
Aquesta, perdona?
Conserves aquestes llistes, aquests tops 40?
Sí, en paper està.
Perquè
una... En conserves fantines en paper, per a qualque lloc, al meu estudi a Palma.
Clar, un exercici curiós seria comparar-los, no? Si tu mateix havies evolucionat molt o havies canviat molt de gustos.
Lo seu seria fer-ne una avui, gairebé 40 anys després, o el que ha passat.
Bé, i encara hi és, no?, si l'has triat ara per aquesta xerrada de dijous.
Sí, sí. En primera posició encara era.
Que bo, Pere, de fet parlàvem, i com que després parlarem d'en Bowie, hi haurà també referències a Berlín, en el teu cas. Berlín és també un lloc molt important que vulguis anar a veure amb aquesta música i que m'agradaria que contassis un poc la teva primera experiència, que també te va marcant la teva vocació musical, i conta-mos un poc que vares fer un estiu, crec que va ser, i a quina edat?
Bé, de fet, en Bowie i Kraftwerk s'admiraven mútuament. En David Bowie figura a les lletres d'un dels temes de Kraftwerk, de disc Transió Express, on l'esmenten, a ell i a Nicky Pop, tot sigui dit. I també, no sé si va ser en Bowie que va dir que Kraftwerk era un dels grups més importants de la història. I va ser, és a dir, que el respecte que tenien era mutu. Jo quan vaig anar a viure a Berlín no va ser amb estiu, va ser amb un hivern d'aquests forts. I tinc records perquè era una època en què tenia un Walkman i aquest Walkman en casset anava jo a totes bandes i vaig gravar un parell de discos que m'acabava de comprar allà. En concret, un d'ells era de Laurie Anderson, Big Science, i l'altre que queda un de Residents, Esquimo. I aquest disc els vaig duporats pràcticament en bucle, no? Un estava a la cara A, l'altre estava a la cara B. I ara, quan escolto aquest disc, sí que me torna una certa imatge molt clara de com era aquell Berlín abans de que el mur se derribés. I aquell Berlín, pues, era fred, incomunicat, pensant d'una època en què xerrar per telèfon amb els teus familiars dos minuts que costava 3 o 4 euros, de lo que serien avui 3 o 4 euros. Sí. És a dir, que realment aquella incomunicació i aquella fredor, pues, la record i molt mitjançant també la música, que és una eina que jo crec que en Lluís se n'ha donat compte, no? Que la música que escoltàvem a la nostra adolescència no és només una qüestió de modes, sinó també és una manera de definir la nostra personalitat i a molts, doncs, mos dura.
No era tan efímera, no, Lluís? Mos ha marcat i ha quedat, és com diu en Pedro, no?
Sí, sí.
Ara se consumeix molt més ràpid, se n'oblida també molt més ràpid.
Sí, a més, abans, quan érem joves, encara ara comprem molta més música que abans, consumim molta més música que abans, però abans, quan érem joves, li dedicàvem molt de temps i molt de carinyo quan escoltàvem un disc o una cançó nova, no?
I sonava molt, aquell disc rodava, girava.
I el compartíem amb els amics i estàvem així. I jo crec que tots tenim èpoques d'escoltar cançons de tot tipus, eh? O sigui, que de les coses més estranyes que ens han... No podem dir que sempre el mateix, no? A vegades, pues, hem anat ampliant i tal, però tot és una manera de, com hem anat creixent, pues, també hem anat escoltant diferents tipus de música.
Pere, i tu com vas conèixer Kraftwerk?
És curiós. Avui precisament he escrit un article per al meu Substack, l'he inaugurat, és una tesi social que me va donar a conèixer en Lluís també, i aquí conto un poc com Kraftwerk el vaig conèixer per la ràdio. Jo vaig començar de molt petitó a la ràdio, amb 11 anys, tenia carnet de premsa de la COPE, de Ràdio Popular, i ja era corresponsal de l'escolta, del moviment d'escolta, el que la gent coneix com el Boy Scout.
El Boy Scout, sí.
Sí, hi havia un programa infantil, cosa que això s'ha perdut, perquè això de que hi hagi programes de ràdio a emissores, diguem, de generalistes...
Bueno, aquí tenim, no venia un manual d'Anna Regina Cortés, que tu... Uf.
La diferència d'aquest programa és que el feien els nins. Sí. Els nens preparàvem el contingut.
Ah, vale.
I jo era corresponsal i, efectivament, cada dues setmanes contava les excursions que havíem fet, les activitats que havíem fet. Bueno, era una cosa bastant interessant. Un dia d'aquests de Ràdio Popular, un tècnic de so mos va acollir a quatre nens i mos va dur a una habitació plena de discos i vinils i va dir, escoltau, nens, això és música electrònica. I mos va volar Kraftwerk.
Que bo.
Jo amb 12 anys, que ja m'agradava l'electrònica, ja m'agradaven els soldadors, ja m'agradaven els circuits, i ostres, si m'agrada tant la música i m'agrada tant l'electrònica, doncs aquí ho tenim, música electrònica. I així és com vaig conèixer Kraftwerk.
I vas flipar ja de tot d'una en Kraftwerk.
Sí. Per jo era, va ser una combinació, ja t'he dit que jo m'agradava el tema del soldador i dels cables i ja feia els meus circuits i les noves coses, de molt petit. I clar, però no descobria, no sabia exactament que hi havia una música electrònica com a tal. I a partir d'aquí vaig descobrir sintetitzadors i...
Clar, no devia haver moltes bandes, artistes, a Mònica, que fessin música electrònica en aquests anys, no? Perquè ara, evidentment, tens per triar i...
No, de fet, van ser pioners els Kraftwerk que... i a més que en Pere, en aquell temps, tampoc estaven de moda els festivals, molt manco tampoc de música electrònica, però en Pere sí que hi va anar, no?, a trobades de música electrònica ja a principis dels 80.
Bé, jo a principis del 80 he de dir que de petit m'havia pressionat un poc per el que era el meu entorn, no més immediat. Jo tenia com aquestes aficions friquis, que era la música electrònica, però també per encaixar durant la meva adolescència, doncs per integrar-me vaig haver d'escoltar altres músiques i fer altres coses. De fet, jo vaig acabar tocant i cantant una cosa que no sap molta gent, a alguns temes en el grup La Búsqueda.
Ostres.
I clar, que fa en Pere cantant a La Búsqueda. En Xisco era el cantant principal, però jo de vegades cantava alguns temes que en Xisco no volia cantar. I era per aquesta necessitat, diríem, de socialitzar, que té una persona de 15 anys. Després també a la ràdio vaig escoltar un programa de ràdio nacional que posaven el Club de los Ruidos i posaven renous fets en sintetitzadors. I jo quan vaig escoltar allò, jo me'n vaig adonar compte que jo feia també com un mentre estava en aquest grup de pop i això, que jo estava gravant les meves col·leccions de renous, però jo les gravava per escoltar-les jo, però no sabia ni que eren música. I quan vaig escoltar que hi havia altra gent que gravava altres, entre cometes, col·leccions de renous, i les escoltava i li posava un títol i li feia una portada, i allò era música, doncs jo és com vaig descobrir el tipus de música que estic escoltant i fent fins avui en dia. Una música experimental, que parteix de que qualsevol so susceptible de ser disfrutat com a música.
Vale. Jo volia dir que des dels anys 90 el referent de la música electrònica aquí a Mallorca era en Pedro.
En Pedro, sí.
O sigui, sempre dèiem, hi ha molta gent, molts grups de música, i després hi ha uns que fan música electrònica i el que me sona més és en Pedro, perquè sempre en Pedro era el... com es diu això, el perro verde, no? Per dir-ho d'alguna manera. Era com una cosa molt rara, que feia coses...
Va ser molt precoç.
Trèvol de quatre fulles.
Sí. I era superinteressant. I això és una cosa molt maca, i per això l'he volgut portar en aquestes conferències que he muntat una vegada al mes, perquè sempre trobem gent que... I què estan fent ara? I com ho van viure aquell moment, no? I què estan fent ara? O jo què sé, no? I això m'ha semblat molt, molt, molt interessant, no? Perquè a vegades pensem que aquesta gent només es dedica a unes coses o que tenen una vida o que tenen una altra, però sempre tenen aquesta influència per la música.
I fer aquestes trobades a Rata, a Rata Corner, a Palma, fa que el públic canviï un poc o és un públic eminentment musical, d'amics?
Clar, 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 és una cosa com d'amics, però és que no crec que vagem nosaltres, entre nosaltres, explicant què fèiem fa 10 anys o fa 20 anys o quin és el nostre disc favorit. És una cosa molt rara, no? I llavors poder compartir aquestes petites aventures, perquè tothom té el seu disc favorit, no? O els seus discos favorits, i té les seves històries a contar, no? I llavors he començat amb gent que té més facilitat per parlar o que puguin explicar, però la idea és que d'aquí a un parell de mesos ja pugui ser una cosa més oberta i que fins i tot pues, qualsevol, no? No hem de pensar que un metge pot tenir una llarga col·lecció de discos a casa o jo què sé, qualsevol cosa.
Sí, la veritat és que sí. En Pere, clar, Kraftwerk està un poc clar, havent seguit un poc la seva trajectòria, però per què aquest disc i no un altre, Pere? Aquest disc va ser el primer que vas escoltar o què?
No, el primer que vaig escoltar va ser Man Machine, que va ser aquest que ens van posar allà a Ràdio Popular. I jo crec que quan vaig escoltar Man Machine, aquest encara no havia sortit. Era una època que jo escoltava la música principalment en casset, i un dia va sortir aquest i m'apareix que era tirant cap a Nadal, i vaig demanar a ma mare si me'l podia comprar, i el casset aquest pues, li vaig donar moltes voltes. Aquest disc, jo crec que és important, i també l'he dut, perquè no només és un disc de música electrònica en si, sinó que ha estat un disc que ha servit de pont entre cultures musicals. Per exemple, aquest disc era un disc que se ballava, en especial a Mallorca, els ballarins de breakdance que hi havia a Mallorca en els anys 80, sí, que anaven en especial a Mallorca a ballar, se posaven aquest disc. I Kraftwerk eren el grup que molta gent no sabia ni com se nomia, però tots sabien que era el que havia fet el baile de l'escova, que surt de la pel·lícula Breakdance, que era una escena on se posa música de Kraftwerk. Tots sabien que la música de Kraftwerk tenia que veure amb Afrika Bambaataa, perquè hi havia un tema d'Afrika Bambaataa que de fons empleava fragments i melodies de Kraftwerk. Hi havia una connexió molt íntima. I d'això pues, també ve que bé, ja m'han dit que vendran alguns dels breakers d'aquella època a la xerrada.
Que bo.
Disc, és a dir, que vendrà gent equipada amb catxarrat electrònic, uh-huh, i que alguna gent també m'han dit que carregada de preguntes i d'observacions. És a dir, que si voleu disfrutar d'un debat així interessant entre diferents cultures, crec que serà interessant.
És superinteressant i superxulo la idea aquesta de que podem juntar-nos per parlar de música, no? I per convertir això, no? Que aquesta gent que ha tingut una cultura musical i que ha tingut moltíssimes experiències les puguin compartir, i fins i tot això, els catxarritos de música i coses d'aquestes, que les puguin mostrar i que puguin fer veure, pues, no sé, jo crec que podríem estar hores i hores parlant de...
Se reconeixerà en el públic perquè durant, suposa, aquests xandalls que, dels 80 que tornen a estar de moda alguns...
No crec que vagin, eh, perquè...
Els dels break i...
Home, estaria bé, no? Qualque xandall i qualque radiocasseta estaria més que bé.
Que bé. Idò, Pere, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Dijous, a partir de les 7, podrem trobar Rata Corner parlant de batalletes, de fanzins, de Kraftwerk, i supos que també de molt de viatges, i de com encara te continua aportant tant aquest disc, Computer World, de Kraftwerk, d'aquesta banda alemanya. Moltes gràcies, Pere, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Una ferrada.
Adéu, gràcies.
Adéu. خلينا ليا قبل كان هالي رجعت ملقيتك الناس خلينا ليا قبل كان. I aquesta música que escoltam és del primer disc de Rashid B, que se diu El Gorba, que vol dir, en certa manera, aquesta enyorança, no? és una paraula que ha diferents idiomes. De fet, ell va néixer al Marroc, però viu a Madrid des de pràcticament inici d'aquest segle, del 1999. Va arribar precisament per fer i participar com a artista plàstic a algunes exposicions internacionals i sembla que va quedar a Madrid. Ara arribarà aquest dissabte a Palma per fer una actuació no mesclada, és a dir, primer actuarà un i llavors altre amb en Miquel Serra, un espai també poc habitual que en Luis Imperiali ha trobat, que és l'Estudi General Lulià de Palma. Rashid, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme y gracias a Luis y a Palma y a todo el mundo.
Gracias.
Estoy un poco emocionado, ¿eh?
Sí, es la primera vez que vendrás a Mallorca.
Sí, es la primera vez.
De hecho, también es tu primer disco, como decíamos ahora, más o menos a los 50 años, supongo que totalmente inesperado, ahora como nos irás contando, y gracias también a una serie de casualidades, ¿no? Porque tú eres más de la pintura, ¿o eras?
Bueno, siempre ha sido, la pintura viene desde, claro, yo he vivido en un pueblo que tiene un festival internacional de artes plásticas y cada verano pues de pequeño nos llevaban a los talleres y tal, y tenía esa relación con la pintura desde pequeño. La música ha sido otra cosa, es por parte de mi madre, que concretamente porque mi madre tocaba percusión, o sea, es un instrumento de Marruecos que es la darbuka.
Oh, la darbuka, sí.
Sí, y mi padre pues también tenía mucha cultura de música tradicional y de la música de Egipto, sobre todo, también escuchaba mucho. Y yo de adulto pues escuchaba también de autores como Serrat o Cohen, todo eso, lo que venía al pueblo, pues el pueblo, como era un pueblo turístico y abierto y tal, pues nos llegaba mucha cultura de fuera.
¿Qué pueblo era, Rashid? ¿O es?
Asila. Uh-huh. Asila, está cerca de Tánger, está como 45. Sí, abierto al Atlántico, es un pueblo muy interesante.
Sí, sí. Bueno, y Asila está, es que es, si tú lo has dicho, está cerquísima de Tánger. Y además, si vas a Tánger, tienes ahí excursiones que te llevan y te traen en un día, te pillas un taxi. Asila es una ciudad, porque además es una ciudad muy bonita.
Asila es muy bonito, sí. Que aparte tiene una conexión con, tiene una conexión con los pueblos del sur de España, de Andalucía, tiene muy parecido a Tarifa, a Conil de la Frontera. O sea, tenemos una distancia muy, por cercanía también, sí, ¿no? Por clima.
Uh-huh. Bueno, aunque Palma también es pequeño, no es tan pequeño, pero bueno, te recordará un poco, entendemos, sobre todo en contraste con Madrid, ¿no? La ciudad donde vives, que es realmente enorme, un atasco permanente, da igual a qué hora del día.
Y aquí hay otra velocidad distinta, supongo.
aquí en Palma sí, totalmente. Bueno, sí. En las islas siempre se dice, o se decía, ¿no? La isla de la calma. Bueno, decíamos que este primer disco te ha llegado un poco de sorpresa. Además, una serie de amigos hicieron como un fondo común para financiarlo, rápidamente lo recuperaron, cosa que en la que tú no confiabas demasiado. Cuéntanos un poco cómo ha sido, porque además la vida te juntó precisamente con un músico, con David, de La Bien Querida, que ha sido un poco quien te ha animado a llevar a cabo la grabación y a moverte ahora como músico.
Bueno, al principio pues sí, que es que yo siempre he hecho música en mi casa, o sea, componía canciones y tal, pero en ningún momento lo tenía ahí para grabarlo en un estudio hasta que conocí a... Primero fue a grabarlo con Chisco, que hay un disco grabado, con Chisco Rojo. Quería hacerlo en formato más personal y tenerlo para mí, para mi familia y colegas. Pero el Gorba último que grabé con David Biff, que nos conocíamos en una... De hecho, fue una amistad a través de una asociación de Danos Tiempo que hacía teatro para los niños y tal. Él llevaba a su hija ahí, a través de ahí nos surgió la amistad y todo eso, a posteriores. Pues fue así por casualidad. Dijo, ¿tú qué haces y tal? Si haces algo de música y tal. Le dije que sí. Bueno, pues un día pasa si lo vemos y tal. Entonces estuve en su casa, toqué un tema y le gustó mucho. Digo, esto hay que grabarlo. Y fue a través de ahí surgió todo. Y el Gorba, pues, también es un proyecto a través también de Nacho y otros amigos, Sergio y César, pues fueron los pioneros que nos empujaron también a sacarme un disco, hacerlo en formato físico, grabarlo con David, que también le ha dado un empujón importante, pero siempre sin ninguna expectativa de nada, o sea, hacerlo para luego llevarlo al Club del Disco de Hortaleza, pincharlo allí, hablar sobre mi biografía y todo eso. Nada más, o sea, no, ningún momento yo tenía la expectativa que esto va a tener un poco de repercusión. O sea, estoy un poco asombrado.
Qué bien, porque a veces las cosas buenas surgen así naturalmente y luego ha sido considerado el disco uno de los 4 mejores, ¿no? Por el periódico y por otros medios que lo han destacado muchísimo y supongo que eso te ha dado el empujón definitivo.
Eso me ha asombrado mucho más. Porque cuando salió en el Rock Deluxe la crítica y una reseña y tal, luego una entrevista en El País y todo eso, pues ya me he dado cuenta que esto va más en serio de lo que yo esperaba.
Bueno, y Miquel Serra fue a tocar a Madrid el mes pasado, el mes de febrero. Hay una foto que muestra que estuvisteis juntos, supongo que fuiste a su concierto. ¿Cómo ha sido lo de que Luis os juntara a los dos? O cuéntanos un poco tu relación con él.
Bueno, sí, gracias a Luis, la verdad que lo ha movido ahí en Palma y tal, y me avisó que iba a venir Serra a tocar el Nido. Bueno, Serra ya es conocido aquí por David y por Nacho Garibaldi, que es un agitador también del indie y tal. Y nosotros aquí por Hortaleza, pues hay una asociación del Nido a través del Club del Disco, pues organizan conciertos y traen autores en formato acústico y eso. Y uno de los temas que teníamos pendiente era traer a Serra a Hortaleza y al final lo hemos conseguido y fue una maravilla. Una maravilla verlo en directo. Sí.
Hola, Rachid, ¿cómo estás?
Hola, Luis.
¿Cómo estás? Pues la historia es esa, ¿no? Que cuando contacté con ellos para decirles que me gustaba mucho el disco, que le había comprado 2 copias del disco y que quería traerlo a tocar a Rachid a Palma, lo primero que me dijeron, ¿tú vives en la isla de Miquel Serra? Y dije, no, vivimos muchos más en esta isla, o sea que no solo vive Miquel Serra, no es suya la isla. Y entonces me dijeron que ellos lo conocían mucho y que eran súper fans de sus canciones y tal, sí. Y me dijeron, ¿me nos podéis pasar el contacto o podemos contactar con él? Y dije, pues claro que sí, y Miquel se ha portado genial. Es un trozo de pan, es buenísima persona.
Es un grande.
Sí. Y la idea de poderlos juntar aquí en directo los dos, pues también nos parece pues súper, súper enriquecedora.
Qué bien, pues, perdona.
Sí, que gracias a Luis al final se ha hecho un proyecto ahí muy interesante y estoy muy emocionado de ir a tocar a Parla, la verdad. Palma, perdón.
Sí, Parla ha quedado un poquito más lejos.
No, qué va.
Bueno, más cerca de ti, pero a nosotros Parla.
No, yo prefiero Palma, ¿eh? O sea, no es por nada, pero que estoy muy emocionado porque voy a tocar con un artistazo. Y aparte, pues veo que Luis está haciendo un trabajo inmenso a nivel de todo, de promoción, eso. Y creo que va a ser muy bonito. Uh-huh. Lo vamos a dejar ahí con Serra, va a ser una cosa muy bonita.
I demà el Miquel Serra serà aquest dissabte a partir de les 6 a l'Estudi General Lulià. Ara, bé, conversam amb Rachid Bey, que serà una de les parts d'aquest concert, i anem a escoltar, si voleu, un poc de la seva música d'aquest primer disc que ha publicat i que se diu El Gorba.
Fim xou de Gnes Luari. شو دك ناس الغالين شحال بكيت انا على الايام جميله للايام جميله
esa música de Rashid B. Rashid, al principio Tom, ¿no?, cuando ve el cartel y ve Rashid B y Miquel Serra, piensa, ostras, van a tocar juntos. Luego Luis dice, no, no, primero uno, luego el otro, ¿no? Nos lo deja claro, pero bueno, será inevitable que uno suba un segundo con el otro o al revés, ¿o qué?
Uy, Rashid.
Ah, perdut, hola.
Sí. Hola. Sí, te lo
que si os vais a mezclar, ¿o?
No, 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 no.
¿Os vais
no
a animar o qué?
No.
No, 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 porque no hemos preparado nada juntos, pero yo estoy abierto a la, o sea, no podemos tocar algo, podemos, puede ser algo improvisado, pero no hemos ensayado nada para tocar una juntos.
Bueno.
Ojalá. Pero
bueno, hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo para prepararlo.
Yo creo que para la próxima, si surge, sí, sería un placer hacerlo.
Vale, genial.
La verdad es que el disco es bastante bonito, los temas que hemos podido escuchar, y bueno, nos ha sorprendido. Ahora Luis nos hablaba también de las letras, de lo bonitas que son, de la poesía que hay en ellas, al margen de la música, ¿no?
Sí, el disco es ya, como si habráis leído un poco las reseñas y la crítica, es muy biográfico. O sea, habla de toda la trayectoria mía aquí en el, después de 25 años aquí en España, pues todas las movidas que he tenido está ahí en el disco. O sea, el disco refleja eso. Aparte, o sea, las letras, sobre todo, tienen cada tema, pues tengo uno sobre mi madre, otro sobre la amistad, otro sobre el trabajo, otro sobre la nostalgia, o sea, tiene varios vértices.
Uh-huh. Y Rashid, una cosa, y así que con tus canciones, con estas letras que nosotros de normal no entendemos, pero que las tenemos que leer traducidas para entender un poco de qué va la historia, es curioso que toda la gente, sobre todo periodistas y gente entendida, diga, pues eso, que ha sido que es un disco de los más bonitos del año.
¿Por ser letras en marroquí o...?
No lo sé, quizás será porque las letras son muy melódicas o porque transmite...
Sí, yo tampoco lo entiendo. No sé, yo como lo hemos grabado y no, ya te digo que al principio no tenía ninguna expectativa de nada. Hay gente que dice que le gusta la voz, que le relaja la voz, no sumerge mucho las letras, no investiga mucho. Uh-huh. Yo creo que también tiene ese lado estéticamente, ¿no? La voz que suena bien y tal... Luego hay otros que leen las letras y se les llega más, ¿no?
Uh-huh.
Y yo personalmente lo veo como es algo tan honesto, entonces llega mucho más. Tiene la parte, hay una, cuando lo escuchas, pues parece, no es que parece, que es muy honesto.
Uh-huh. Que es,
sí, eso se nota, que... eso llega. Supongo que traerás también algunos discos para tus seguidores de Mallorca este sábado a partir de las 6, como decíamos, en Palma, un concierto junto a Miquel Serra, primero uno, después otro, con Rashid B.
Es que los vinilos tengo un problema, perdona que te haya cortado. Lo vamos a reeditar, pero lo vamos a tener en mayo.
Ah,
porque
vaya.
La primera tanda lo vendió todo, hemos hecho pocas copias.
Sí, se vendieron en un tiempo récord.
Hemos vendido todo. Lo que sé que va a ser en formato de CD, pero puede ser que lo vamos a sacar en CD la próxima semana, pero el vinilo lo vamos a tener en mayo.
Bueno. Pues esperaremos.
Sí,
Luis,
tenéis correos y tal, lo cogemos direcciones y los enviamos al que esté interesado, no hay problema.
Vale.
Qué bien, Rashid, gracias. Y Luis, ¿por qué le has puesto Always Winchester al ciclo y a todo, y a la productora? Y
bueno, en castellano, en catalán, ¿cómo
pues, bueno, ahora como todavía está Rashid.
Vale, pues mira, pues ya sabes que Winchester está inspirado en las músicas de los de la Edad Media, los bardos y los trovadores que iban de pueblo en pueblo cantando sus canciones con su guitarra o con su yaúd o con lo que tocaran, ¿no?
Sí.
Y como los juglares.
Pues, sí, como juglares. Y entonces, pues uno de los sitios más importantes en Inglaterra donde se reunían todos para aprender las historias que tenían que contar era en la abadía de Winchester. Y allí hacían las bueno, era como cuando había ferias o firas o lo que sea, se juntaban todos y allí aprendían canciones que luego se iban transmitiendo por toda Europa a todos los sitios y iban cantando las canciones, ¿no? Y entonces allí es como decir, bueno, pues los músicos estos pequeñitos que van con su instrumento por toda Europa, pues un poco inspirado en eso, ¿no? Y entonces Always Winchester es como decir, vamos a retomar con esta historia.
Qué bien.
Qué bueno, muy bonito.
Pues Rashid, muchas gracias. El sábado te encontramos en Palma en este primer concierto de esta nueva empresa y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos.
A vosotros.
Venga, nos vemos. Venga.
Que un placer saludar.
Gracias, Rashid. I és molt enhorabona per aquesta iniciativa, que jo crec que també ens falta, no? Reflexionar un poquet sobre la música que ens ha acompanyat, no? durant tota la vida
sí.
I que ha marcat generacions senceres.
I sobretot això, pensar que un disc té moltes històries que contar, no? I cadascun té la seva història d'un disc i que nosaltres som part activa i som part viva de tot això, de la nostra relació amb la música, i l'hem de conservar i estimar una miqueta més.
Totalment.
Beníssim, idò, en Pedro Troz, aquest dijous a partir de les 7 a Rata Corner, i dissabtes concert que han comentat amb en Rashid i en Miquel Serra. Luis Imperiale, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi super.
Molt bé. I hem parlat de David Bowie a l'inici de l'entrevista amb en Pedro Troz, i també serà protagonista, no?, de la segona part del programa.
Exacte.
IB3 Ràdio és diversitat.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no els van separar mai més.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'Aviador. IB3 Ràdio. Música.
Idò, parla, Mònica, ara d'una iniciativa que ret homenatge a David Bowie, i, de fet, jo crec que el du a la present per si no el tinguéssim suficientment en consideració, que jo crec que sí, no? Totes que estem aquí, com a mínim.
Sí, bé, de fet, ara va ser el gener, no?, que se varen complir aquests 10 anys de la seva mort, han passat volant, però, bé, encara escoltam la seva música, i, a més, la gent de Brunch Cannibal i de Fera han trobat adient a retre-li un homenatge a través d'un concert que faran també aquest dissabte a la sala... Aquest divendres, a la sala Sótano, lo que eres...
Allà, Gomila.
Exacte.
I Manu és la veu de Brunch Cannibal. Com estàs, Manu?
Hola,
i l'ànima.
Muy bien. I vosotros?
Molt bé. I, a més, no sé com surge la idea de l'homenatge, perquè, clar, feis coincidir amb aquest número rodó, que és el 10 aniversari, però imagino que en el teu cap ja venia rondant de festa. No?
La verdad es que hacía meses que le daba vueltas al tema. A mí, David Bowie, para mí es una figura, supongo que para mucha gente, para mí es una figura muy importante, no solamente musicalmente, es decir, a nivel humano también, cada vez, cuanto más he leído sobre él y sé de él, pues más importante ha sido. Uh-huh. Y coincidiendo con el 10º aniversario, pensamos que podía ser bonito hacer un homenaje.
¿Tú sabías que escuchaba Kraftwerk y se profesaban admiración mutua?
Sí, y también sabía que ha apoyado a muchísima gente, tanto grupos emergentes en su momento, como fueron Placebo, los Smashing Pumpkins, es decir, muchísima gente, como incluso a colegas suyos que pasaron mal momento, por ejemplo, Tina Turner, que a principios de los 80 pasó musicalmente un mal momento, pues él le apoyó muchísimo, es decir, era una persona muy generosa.
Iggy Pop, que también prácticamente los recogió del suelo y le salvó seguramente la vida y la carrera, claro.
Bé, són històries molt interessants aquestes de David Bowie, tota la seva discografia ho és, Manu, i en aquest sentit, vosaltres acabeu de publicar aquesta cançó que escoltàvem ara de fons, en la qual feis homenatge a David Bowie, però no serà l'únic tema en referència seva que sonarà divendres.
No, el viernes, bueno, siempre solemos incluir alguna versión. Normalmente tocamos nuestras propias canciones y incluimos alguna versión, pero en este caso incidiremos en las versiones de David Bowie. Tanto Fera como nosotros haremos alguna versión, algunas versiones, las adaptaremos cada uno a nuestro estilo y además pues interpretaremos algunas de las canciones de nuestro repertorio y sobre todo nuevas canciones.
I doncs, això està molt bé, no? Tenir nous temes. Heu hagut de repartir amb Fera les cançons de Bowie.
Las versiones, sí, pero ha sido muy fácil. Sí. La verdad es que con Fera nos entendemos muy bien, ya hemos coincidido en el escenario con ellos en Esgremi hace unos meses y la experiencia fue muy buena. Yo por eso contacté con ellos para... Sobre todo fue muy buena, no solo a nivel musical, que a mí me gusta mucho, aunque es un estilo muy diferente al nuestro, sino porque a nivel humano fue muy interesante y eso es importante a la hora de compartir escenario.
I doncs, si voleu, anem a escoltar un poc més de la música que escoltàvem a l'inici, aquest tema nou de Brunch Cannibal, titulat Tu quieres ser Bowie, i després escoltarem un pot de Fera. I també a la primera part del programa, quan parlàvem de tota aquesta referència de Kraftwerk, Manu, parlàvem també de l'època dels 80, dels fanzins, dels concerts. De fet, vosaltres a la vostra música hi feis bastanta referència, no? Indirecta, o, per exemple, amb una cançó que teniu que se diu Terminal, no? O jo què sé, sempre surt això. Ara, efectivament, ha canviat molt i sembla que vosaltres heu de fer un poc de promotors, no?, musicals, cercar aquests espais, aquests llocs. Record que també vareu fer una presentació a Mais Vinilo, que són, vulguis o no, llocs... Bé, ara et sota, no sembla que agafarà, no?, aquesta empenta de música en directe. Però és una lluita, no?, sempre...
Es una lucha denodada, una lucha inmensa, el poder dar a conocer sobre todo música original, música propia. Es más fácil si uno se dedica únicamente pues, a las versiones, con todos los respetos. Yo he estado en bandas de versiones muchos años, pero hacer música propia y defenderla es muy complicado hoy en día.
Clar, has d'estar pendent de les xarxes, de fer promoció, d'estar pendent de tothom, gravar disc, presentar-lo, etc.
Sí,
no?
Y también debo decir... lo digo cariñosamente, que gran parte de nuestro público es perezoso. Es decir, normalmente cualquier motivo es bueno para no salir de casa e ir a un concierto, y sin embargo luego te encuentran al cabo de unos días y dicen, ¿cómo fue? Avísame cuando deis un nuevo concierto. Les dices, sí, ya. Pero es que es muy complicado encontrar sitios para actuar. No nos quejamos, porque la verdad es que últimamente estamos actuando. Ahora tenemos un par de conciertos más cerrados antes del verano, y con colaboraciones, y hemos hecho uno hace poco también, en el Shamrock. Bueno, no nos quejamos, pero es complicado.
I doncs, aquest és el nou tema de Brunch Cannibal que escoltava a l'aviador.
Pones cara de malo, ay, qué pavor, porque eres el tuerto, rey de los ciegos, en tu universo paralelo, y no comes mucho ni dejas comer, como el perro aquel. Y no
Entrevista amb Manu Molina, vocalista de Branxa Canigal, que juntament amb en Fera aquest divendres retran homenatge a David Bowie en ocasió de la 10 aniversari de la seva mort. Manu, deies que no vos heu barallat en Fera per el repertori. De tot el més, un repertori com el de David Bowie, clar, s'ha de triar en base a què? A allò que més t'agrada, cançons diverses perquè hi hagi un recorregut, diguem, que sigui fidel a tot allò que va crear en Bowie. Quins criteris heu utilitzat?
Como desgraciadamente en un concierto hay el tiempo que hay, hemos optado por elegir las canciones que más nos gustaban y que más se adaptaban a nuestra forma de tocar, a nuestro estilo. Entonces, bueno, no diré qué versiones son, porque quiero que eso que sea la sorpresa, pero sí que son unas versiones que al final han quedado, yo creo que muy bonitas y van a quedar muy originales, muy adaptadas cada una al estilo de cada una de las bandas.
¿Y cómo será eso divendres? ¿A quina hora comienza? ¿Quién actúa primer?
La apertura de puertas es a las 8, a las 20 horas. El primer grupo empezará a tocar a las 8 y media y el siguiente empezará a tocar a las 9 y media aproximadamente. Y de verdad que todavía no hemos decidido, porque nos da igual a ambas bandas, qué banda empezará. Es decir, es una cosa que probablemente decidamos en el último momento.
Cara creu, ¿no? Como el sorteig del camp
De verdad que lo hemos hablado y nos da igual. Moneda al aire. Nos da exactamente igual.
Molt bé.
I entrades, Manu, s'han de comprar anticipadament?
Las entradas, si se compran anticipadamente, mejor. La verdad es que están además a un precio, debo decir, muy razonable, es casi simbólico. Son 5 euros anticipada, 8 euros en puerta. Es decir, no hay excusa.
No, està claríssim. I d'allà ja sabeu, Branxa Canigal i Fera, anem a escoltar també un poquet de Fera, on toca, per cert, el nostre company, Joan Trias, no? El coordinador musical d'aquesta casa. Fera, que juntament amb Branxa Canigal ocuparan aquest escenari del sòtano aquest divendres per retre homenatge en Bowie. Parlàvem abans de la figura d'en David Bowie, Manu, i d'aquest homenatge, però també vull saber en quin moment estàu com a banda ara mateix a Branxa Canigal, si estàu a punt de ficar-vos estudis, si estàu de bolos,
si heu fet canvis.
Hemos hecho cambios. Carlos, que fue el batería que montó la banda conmigo hace algo más de 3 años, se marchó hace un año por motivos familiares. Poco después entró Tony a la batería, que la verdad es que debo decir que yo estoy encantado con él, estamos encantados porque tiene un toque muy muy bueno y es muy rockero, que era lo que queríamos. Y hemos prácticamente terminado de grabar 8 nuevas canciones, entre las cuales está Tú quieres ser Bowie, que es la que hemos lanzado ahora, y dentro de poco seguramente presentaremos un álbum. No sabemos si de las 8 canciones o si presentaremos 6 y luego las otras 2 formarán parte de algún otro. Esta vez la peculiaridad es que hemos grabado las canciones en nuestro propio estudio, salvo las baterías, que hemos vuelto a grabarlas en Estudis Favela, como el primer disco.
Van Pet Tony.
Sí, Pet Tony Ferrer.
Tony Ferrer, sí, senyor.
Molt que bé. Idò, anem a escoltar, si voleu, també un altre dels temes de Branxa Canigal. Tocareu, supos, que repertori dels darrers discos i llançaments que heu publicat. Escabe Canem,
sí, alguna, no? Del disco anterior y unas cuantas nuevas.
Molt bé, i un divendres heu de tornar a fer un acústic, si voleu, en el programa.
Cuando vosotros queráis, estamos encantados de venir.
Molt bé, i donada la dificultat que mos explicava Manu, el de fer cas de quan s'aconsegueix fer una actuació com la d'aquest divendres, a partir de les 8... fantàstic, amb aquestes dues actuacions, Fera i també Brunch Caníbal, i després hi haurà un DJ. Qui serà?
De No Todo Es Indie.
Ajá.
Y es un miembro de Fera.
Ah, molt bé. I don Carlos Riera, segurament, o no? Uh-huh.
Creo que sí.
Pot ser, segurament. I don...
Què, mos anem amb Bowie, mos anem amb Brunch Caníbal? Jo crec que Bowie, no? Ja que l'hem esmentat durant pràcticament tot el programa.
Sí.
Vinga, tot un clàssic, després Oddity, una d'aquestes himnes ja icònics del gran artista David Bowie. Manu, moltes gràcies.
Gràcies.
I no fluixeu.
A vosotros.
Vinga.
Lo intentaremos.
Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control to Major Tom.
8. 7. 6.
Commencing countdown, engines on.
3. 2.
Check ignition and may God's love be with you. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. The stars look very different today. Here am I floating round my tin can, far above the world.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
I continuant amb la música, avui dilluns a Mònica acabam amb una recomanació musical, ho solem fer a principi de setmana.
Exacte, i avui escoltarem un dels temes de Bad Beach, que és el disc que acaba de publicar Chisk, o Chisca, que té aquest nom, així que no se sap ben bé com s'han de dir. És un disc on sembla que trenca amb l'imatge de Nina Bona, que de fet tampoc és que la tingués massa, però bé, és la Chisca qui mos presenta aquesta cançó, que dona nom al seu disc i que du per títol Bad Beach.
Hola, hola, què diuen? Aquí en Xisca per presentar-vos Bad Beach. Aquest any mos espera molta, molta tralla, així que espero que la disfruteu. Una abraçada i un besito enorme i vetres. Molt bé. No,
don't call me shit, don't call me honey, fuck on a sleep, call me limani.
Idò, amb el bon ritme de Nachissa ens acomiadam per avui, Mònica.
I doncs la seva música trallera, electrònica i a més urbana i molt actual, Bad Beach, escrit amb B-I-T-T-X, que es controvareu aquest nou treball de Chisca.
En 2 minuts arriben les notícies i la veieu torna demà a les 6.
Adeu.
No bad bitch. Va perduda o una rabia.
acabi sense que respassi. Però em veure si que me passa i és que me sent happy i confiada. Una malcriada, tia brava, sa nina bona ara s'amaga. Són barres, són... Vull sonar sutil però igual no me surt. I és que me cansa aquesta actitud. Sóc sexy, quina no sensible sense escut.
Els treballadors de...